Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns dies Barcelona es començava a posar en el mapa. Primer per dues coses. Primer per aquestes negociacions del MidCat que tenia doncs, l'oposició clara de França perquè la passés per allà la canalització. No? En aquest cas ha arribat a un altre acord que sembla que tots estan bé, contents amb això, que és el Barmar. Què és el Barmar? Són les inicials de Barcelona-Marsella i és una connexió submarina doncs, amb l'objectiu de transportar aquest corredor energètic hidrogen verd. Aquesta seria una de les qüestions, no? Però què és l'hidrogen verd? Com s'obté? En què es pot utilitzar? I realment és una resposta adequada? Perquè dona la sensació que aquí tenim un ventall i no sabem exactament cap on... Com, és una sensació, eh? Tenim el telèfon per intentar treure una mica l'aigua cara, almenys basant-nos en la seva opinió, evidentment, el professor de Tecnologia Energètica de la Universitat de Girona, el senyor Alexandre Deltell. Alexandre, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Alexandre. D'entrada, què és l'hidrogen... Perdó, no em surt la paraula. L'hidrogen verd i d'on surt?
Bé, l'hidrogen verd pues, és hidrogen. De fet, l'hidrogen, si un ho mira, doncs veurà que n'hi ha com de molts colors. N'hi ha de gris, de negre, de turquesa, de verd, de groc, al final dius, coi, al final l'hidrogen és el mateix a tot ell. L'única cosa que es diferencia és d'on s'obté.
D'acord.
En aquest cas, l'hidrogen verd seria aquell que s'obté per electròlisi amb electricitat procedent de fonts renovables. Que l'electròlisi seria agafar aigua i separar-ne l'hidrogen per una banda i l'oxigen per l'altra. Per tant, en principi, l'hidrogen verd és això. La gràcia d'aquest hidrogen verd és que no hi ha emissió de diòxid de carboni a la seva formació.
Llavors seria una aposta clara per descarbonització, aquesta, perquè no hi ha carbonització per enlloc aquí, ni mínima.
Sí, sí, clarament, clarament. Llavors, per què es pot fer servir? Bueno, es pot, diguem-ne, cremar com un combustible qualsevol. De fet, és un gas, per això el Barmar és un gasoducte, en el fons, però molt diferent d'altres, perquè el fet de transportar hidrogen requereix que aquests gasoductes tinguin unes condicions específiques. És a dir, no tots ho podríem fer. També l'hidrogen es pot transportar amb gasoductes normals, però el que fan és transportar gas natural i afegir aquest hidrogen. Llavors, aquí entenc que el Barmar el que farà és transportar hidrogen, diguem-ne, com a tal.
Quan parles de característiques especials, et refereixes que és més perillós de transportar, d'emmagatzemar, que el gas, o no?
Home, sí. L'hidrogen és un combustible que reacciona molt més fàcilment amb l'oxigen i, per tant, és molt més susceptible doncs, que pugui ser perillós. Tot i així, com tots els perills que hi ha en l'actualitat, tot és controlable i es pot operar amb ell sense problema, però sí que, per dir-ho així, és més perillós que el gas natural o que el gas butà, sí.
I és fàcil d'obtenir? És a dir, quan es fa aquest procés d'electrolisi i de més, és fàcil? És rentable?
Fàcil en si, el procés no és especialment difícil. I, a més, la tecnologia de l'electrolisi en si mateixa, doncs tampoc no és una tecnologia, diguem-ne, difícil. Sí que és cert que el que es treballa molt és amb el seu rendiment, amb millorar el rendiment. És a dir, que l'electricitat que es gasta per treure aquest hidrogen doncs es perdi la mínima energia possible. Que actualment, depèn del procés, el rendiment està més o menys entre el 65 i el 85%, però fa no massa una empresa australiana que es diu Wisata, a la revista Nature, va treure un article on anunciava que havia desenvolupat un procediment que tenia un 98% de rendiment. No? Llavors, amb això es va avançant. No? L'altra cosa és el cost. És a dir, això val molts diners o no. I aquí potser està una mica el tip de la qüestió. L'hidrogen verd, actualment, bueno, esclar, depèn molt del procés, però estarà al voltant, o deu estar al voltant d'uns $5 al quilo d'hidrogen. L'objectiu és que estigui a $1.50, $2, perquè almenys pugui ser competitiu. No? I potser ara actualment el problema amb l'hidrogen és una mica aquest origen, no? Perquè aquest hidrogen verd és car, i llavors el problema que hi ha és veure si val la pena intentar començar a fer servir l'hidrogen, però d'altres procedències. Per exemple, l'hidrogen blau, que en diuen, que és un hidrogen que prové del gas natural i, bueno, o d'altres combustibles fòssils, i el que fan és, en la seva producció, treure el CO2, captar aquest CO2 perquè no sigui més l'atmosfera. Per tant, és un hidrogen que sí que té emissió de CO2, però que en gran part aquest CO2 es pot captar. La cosa està en que, què fem? Apostem primer per aquest hidrogen blau, que és més barat,
sí.
I després anar pel verd, o ja anar directament pel verd. És a dir, que així encara, diguem-ne, hi ha una mica de... per dir-ho així, de debat.
No? Home, jo suposo que el preu que comentaves, d'aquests $5 aproximadament, suposo que amb les tecnologies i amb l'avançament de les tecnologies, aquest preu suposo que s'anirà reduint, o no?
Sí, en part. Bé, clar, l'hidrogen, si ha de ser verd o aquell groc que en diuen que sí podem fer servir electricitat de xarxa, clar, el preu d'aquest hidrogen estarà en relació al preu de l'electricitat, en aquest
clar.
sentit. Llavors, això també depèn, però la idea sí és que el seu cost ara ja no depèn tant de l'electricitat, sinó depèn dels materials per poder fer el procés d'electròlisi amb un bon rendiment, que són cars. Molts d'aquests materials són d'aquestes terres rares, que també estan tan buscades en el mercat internacional, que, per exemple, la Xina té contractes arreu del món amb el liti, que fan les bateries, però n'hi ha d'altres que s'utilitzen com a catalitzadors i ànodes per fer aquests tipus de processos. Per tant, el cost va molt lligat a la tecnologia que es fa servir. I aquí on es treballa molt.
Clar, jo estava pensant precisament que, evidentment, estem parlant llavors d'una font d'energia que no s'agota mai. Aquesta sí que és il·limitada, no?
Si és hidrogen verd i és de procedència renovable, doncs, bueno, en principi, mentre tinguis electricitat d'origen renovable, aigua, en principi, doncs no hi haurà problema. Per tant, tu aniràs traient. De fet, en el procés de l'electròlisi, no només l'hidrogen és útil, sinó l'oxigen que surt per l'altra banda, doncs, per exemple, també és molt usat en química, en processos químics. De fet, tot aquest projecte del Barmar, si ens ho mirem des d'una òptica catalana, doncs casa bastant, almenys amb els anuncis i amb les línies estratègiques que pren la Generalitat. De fet, fa un any va presentar tot el tema del Vall de l'Hidrogen a Tarragona,
sí.
Que és un projecte, bàsicament, doncs això, d'anar generant hidrogen, si pot ser verd, i aquest hidrogen i l'oxigen, el procés d'electròlisi, es faci servir en les empreses del polígon químic i petroquímic que hi ha al voltant de Tarragona.
D'acord.
Per tant, diguem-ne, d'alguna manera, de descarbonatitzar una mica aquests processos industrials i com a línia de futur estratègica per anar a dedicar gent en aquest sector. De fet, crec que des de fa 2 anys la Rubí i Virgili i l'UPC tenen un màster específic de tecnologies de l'hidrogen. Per tant, tot plegat, bueno, ja té una certa direcció, no? És a dir, no és una cosa que apareix així i es diu, mira, ostres, ens han donat això...
No, ja hi havia unes bases.
Exacte, sinó que ja hi ha un procés, no? Que, bueno, en principi, doncs no sembla pas malament.
Jo suposo que la seva utilització és molt variada, no? Perquè l'altre dia estava veient que es presentava un cotxe que ja utilitzava aquest tipus d'energia, l'hidrogen verd, i suposo que a part d'industrial i de mobilitat es pot utilitzar en tot.
Sí, sí. I no només, diguem-ne, des d'un punt de vista energètic, que potser és el que sonarà més, perquè, per exemple, els vehicles podien funcionar fent la combustió directa d'aquest hidrogen, que aquest és un tema que encara s'ha de millorar, però hi ha projectes per anar-ho estudiant, però també es pot utilitzar en forma de pila de combustible, que seria un element que agafa aquest hidrogen i el torna a convertir en electricitat, amb el qual tindríem un vehicle elèctric, per una banda, si fes servir aquesta pila de combustible, o que fa combustió de l'hidrogen i seria com un motor, com el que coneixem ara, no?, d'explosió. O sigui que d'alternatives n'hi ha moltes, però també es podria cremar com si fos un gas qualsevol, per entendre'ns, com una caldera o un element similar, però també és un element molt important, per exemple, per generar fertilitzants, l'hidrogen. De fet, és el que l'ús principal actual de l'hidrogen, sigui verd o sigui el que sigui, és la generació de fertilitzants. Hi ha altres productes químics i també una empresa petroquímica, o sigui que, en general, doncs és un element que té bastants usos. Sí, sí.
Clar, jo em quedo així una mica sobtat, dic, però clar, ara mateix, quin serà el camí de l'energia sostenible? Perquè parlem de l'hidrogen, parlem dels cotxes elèctrics, sembla que s'obre un ventall importantíssim, I clar, com a consumidor, sense dir que és hora de comprar un cotxe elèctric? No. És hora de... Cap on anirà aquesta sostenibilitat? Tu què penses? Sé que és una mica bola de vidre, però segurament tu encertaràs més que jo en aquest cas.
Tot el que es veu és que tot el tema de l'electrificació serà cada vegada més gran. I, de fet, una de les coses que a vegades sobta, en general, és que aquesta infraestructura, el Barmar, es compara amb el Midcat. Però no té res a veure. El Midcat era una infraestructura per portar gas natural cap al nord d'Europa, vendre'l, i que l'estat espanyol doncs esdevingués un hub d'energia. Això ja va passar a la història quan va haver-hi el canvi de política respecte al Sàhara Occidental de l'estat espanyol i que Algèria va respondre aprenent com a soci prioritari a Europa i Itàlia. Això va ser. A partir d'aquí, diguem-ne, tot el tema del Midcat ja va morir una mica aquí. Però el tema aquest del Barmar és una cosa totalment diferent. De fet, si un mira les declaracions, primer deien que era una infraestructura que trigaria 4 o 5, després 5 o 6, ara diuen 6 o 7, i és una infraestructura a mig llarg termini.
D'acord.
Per què? Jo entenc que, a més de tot això, l'hidrogen tindrà un paper fonamental quanta més energia renovable hi hagi en el sistema elèctric. M'explico, ara actualment hi ha un 40%, més o menys, d'energies renovables al sistema elèctric de l'estat espanyol, un 40% més o menys, només electricitat. Quan més vagi avançant aquestes instal·lacions renovables, aquestes tenen un problema, i és que tenen un funcionament discontinu, és a dir, produeixen electricitat, per exemple, les fotovoltaiques quan fa sol, i les eòliques quan fa vent. Però això no vol dir que nosaltres consumim aquesta energia elèctrica quan fa sol o fa vent. Per tant, hi haurà moments on sobrarà energia i moments on en faltarà. I aquí l'hidrogen verd jo crec que és com la pedra angular, perquè és el vector d'acumulació d'aquesta energia sobrant. L'idea és, quan sobra energia, transformar-lo en hidrogen, guardar l'hidrogen, i amb aquest hidrogen alimentar, parcialment, aquests períodes on faltaria energia amb hidrogen o amb altres tecnologies. Llavors, aquest hidrogen, diguem-ne, la idea és que s'utilitza com a bateria. I, en el fons, jo entenc que, degut a les condicions climàtiques que tenim aquí a la Península Ibèrica, doncs, amb tota probabilitat ens sobrarà i per això fan aquestes infraestructures per portar-lo.
D'acord.
Què és el futur? El futur és elèctric, perquè hidrogen, en realitat, en gran part, és parlar d'energia elèctrica.
D'acord.
Perquè aquest hidrogen, ara mateix, les tecnologies més útils per aprofitar-lo és en pila de combustible i retornant-lo a la seva forma elèctrica. Per tant, cap on tirarà tot el tema energètic i renovable? Doncs això, renovable i elèctric amb pràcticament tota probabilitat. Això no vol dir que no pugui tenir altres aplicacions tèrmiques. Però, en principi, comprar un cotxe elèctric, el gran dubte és si comprar-lo amb bateries de liti o amb pila de combustible.
Combustible.
El que passa és que ara, actualment, no hi ha massa opcions, perquè les opcions comercials totes són amb bateria
de liti.
Però comencen a sortir alguns prototips i alguns vehicles semicomercials, podríem dir, que incorporen aquesta pila de combustible. De totes maneres, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, autobusos amb pila de combustible fa anys que hi ha proves pilot i alguna prova. Però vaja, ara mateix, si hem d'anar a un concessionari a comprar un vehicle, jo crec que el 99% dels que són elèctrics són amb bateries de liti.
Doncs, senyor Alexandre Deltell, professor de Tecnologia Energètica de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, per totes aquestes explicacions.
A vosaltres.